Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els desnonaments del BBVA no es podran aturar prèviament com es feia fins ara. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat financera ha trencat relacions amb l'Ajuntament arran de la venda del 80% del parc immobiliari al fons Voltor Cerberus. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubió, apunta els efectes d'aquest moviment.
El que s'havia pactat amb BBVA, que fa dos anys s'establia una moratòria, entre cometes, no?, dels casos tant de desnonaments per lloguer com desnonaments per precari, de primer aturem el desnonament, ens avisen a l'Ajuntament que hi havia aquest desnonament, nosaltres valorem el cas, valorem l'aturada i en tot cas es fa la proposta de lloguer social, això queda totalment anul·lat, i no només que no puguem fer aquest treball, sinó que no tenim interlocutor amb qui treballar l'aturada prèvia dels desnonaments.
Des de l'Ajuntament alerten que no es podrà donar resposta immediata als casos de desnonament que arribin a partir d'ara, ja que no disposen de suficients pisos d'emergència.
Un any després de l'aturada per condemnar l'actuació policial de l'1 d'octubre, sindicats i entitats sobiranistes defensen la transversalitat de la convocatòria.
La protesta va mobilitzar 25.000 persones a Sabadell i la crida es va fer des de sindicats, patronals i entitats sobiranistes. Tot i això, des de la CGT lamenten que els sindicats majoritaris no donessin suport obertament a la vaga convocada pels minoritaris i maquillessin la mobilització amb el nom d'aturada de país.
En esports, el Sabadell viurà el partit d'aquest diumenge contra l'Espanyol B com una cita decisiva.
Després d'acumular 4 derrotes en les primeres 6 jornades de temporada, aquest diumenge juguen un canvi de rumb de l'equip. L'enfrontament serà a la nova Creu Alta a les 5 de la tarda.
Són algunes de les notícies que abordarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, fem una ullada a les carreteres. A aquesta hora trobem retencions a la C58 a Terrassa, en sentit nord, per anar cap a Manresa, i a Sant Quirze i a Montcada, en aquest cas, per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha problemes al seu pas per Barberà, per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès, en sentit sud, i a Cerdanyola, en sentit nord, també per accedir a la C58. A l'AP7, problemes, aturades a Barberà, en sentit Tarragona. I a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i la Meridiana, en els dos sentits, mentre que se circula còmode ara mateix a la Ronda Litoral. Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'Ajuntament de Sabadell no podrà aturar les execucions hipotecàries impulsades pel BBVA. Aquest és el resultat de l'últim moviment de l'entitat financera que ha trencat relacions amb l'administració local de forma unilateral i sense un avís formal. Això suposa invalidar l'acord de donar coneixement dels avisos de desnonament abans que es produeixin i deixant el consistori sense interlocutor. Tot plegat després que el BBVA hagi venut el 80% dels seus immobles al fons Voltor Cerberus. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La transacció afecta un miler de pisos a Sabadell, prop de 200 en règim de lloguer, un centenar cedits a l'Agència de l'Habitatge, 250 ocupats i 408 segons dades de l'aplicatiu de la Generalitat. Des de l'Ajuntament denuncien que l'últim moviment del BBVA pot comportar conseqüències molt greus a la ciutat. Gabriel Fernández és regidor d'Acció Social.
Només del BBVA estem aturant una mitjana de 15. Les conseqüències d'haver d'aquest acte unilateral per part de les financeres significarà que això que ara parem segurament o tindrem moltes més dificultats per poder-lo parar o no ho podrem parar. I això hem de ser conscients.
La regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, denuncia la falta d'acció per part del govern català davant la venda d'actius immobiliaris del BBVA i de la resta d'entitats financeres que s'hi podrien sumar.
Escandalós que cap administració, no?, ni autonòmica ni estatal estigui posant sobre la taula de quina manera farem front a això i si es pot exigir a les entitats financeres i fons voltors responsabilitats en aquest sentit.
Des de l'Ajuntament ja han pres diferents mesures per pal·liar el primer impacte que suposa la decisió del BBVA. D'una banda, l'alcalde Matías Serracán ha demanat per carta a la jutgessa de Gana dels jutjats de Sabadell col·laboració amb l'Ajuntament per poder actuar davant casos de desnonament. Així mateix s'ha canviat el protocol i s'enviarà directament als jutjats cada informe de vulnerabilitat social que es faci. No obstant això, reconeixen que no és suficient i demanen als diputats al Parlament i al Congrés que lluitin per recuperar la llei 24-2015 o la ILP de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
I no deixem de parlar d'habitatge perquè el Parlament ha aprovat avui una proposta de resolució presentada per Ciutadans per solucionar els problemes estructurals dels Merinals. La instància pressiona el govern de la Generalitat i l'Ajuntament a coordinar-se amb els veïns per tal de trobar una solució adequada als problemes històrics de les famílies dels blocs afectats de Luminosi.
El Parlament ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució presentada pel diputat de Ciutadans, Sergio Sanz, en el qual insta el govern català i l'Ajuntament a cercar solucions als problemes dels 160 habitatges dels Merinals amb problemes de conservació. El portaveu municipal de la formació, Adrián Hernández, confessa que no se sent sorprès pel resultat de la votació.
Bueno, com el punt que s'ha aprovat de moment no condiciona econòmicament, és només un reconeixement de problema i que s'han de cercar solucions, doncs també és normal que s'aprovi per unanimitat. Però, bueno, d'alguna manera el que intentaven és, a la línia del que vam parlar amb la societat de veïns, és de posar el problema, no?, damunt de la taula, que es reconegui, no?, des del punt de vista de la Generalitat amb l'Agència Catalana d'Habitatge i des del punt de vista de l'Ajuntament, que ja es va aprovar també en el ple una moció que van presentar els veïns per fer una nova cata amb un altre arquitecte.
La resolució dels taronges també reclama al govern recuperar el nivell d'inversió als barris de 2011. Aquest punt, però, no ha tirat endavant pels vots contraris de Junts per Catalunya i Esquerra i l'absència del Partit Popular i la CUP. Per la seva banda, els veïns continuen la seva particular batalla amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i l'Agència Catalana de l'Habitatge, els quals no reconeixen els problemes estructurals dels seus edificis. Per això, el seu portaveu, Jaume García Arija, anima els seus responsables a visitar el barri i també els pisos.
M'agradaria els convido, vull fer públic aquesta invitació, que vinguin al barri. Els donarem una volta per les escales dels blocs que encara no han enderrocat i fa 26 anys que haurien d'haver estat enderrocats. Els convidem a que vinguin i a que ens diguin públicament davant de tots els mitjans de comunicació si ells viurien aquí i portarien les seves famílies a viure.
Divendres hi haurà una assemblea general al barri de Raona amb Merinals a les 7 de la tarda al Centre Cívic per abordar aquesta qüestió.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
25.000 sabadellencs van participar en l'aturada de País de fa un any per protestar per les càrregues policials de l'1 d'octubre, que van causar més de 1.000 ferits. Per Comissions Obreres, l'aturada de País era la millor opció. Per la CGT, consideren que s'hauria d'haver sumat a la vaga general convocada, mentre que Òmnium creu que s'ha de reivindicar l'objectiu de la protesta, la defensa de les llibertats.
La presidenta d'Òmnium Sabadell, Teresa Mira, ha defensat el programa Al Matí, la unitat que hi va haver en l'aturada de País del 3 d'octubre de l'any passat per defensar la democràcia.
Evidentment, hi érem tots a l'aturada de País, i això és el fonamental, i això és el que avui hem de reflexionar. No si uns hi van ser més còmodes o més incòmodes, o si nosaltres vam dir o vam deixar de dir. Es va fer una aturada de País perquè hi va haver alguna cosa fonamental que es va trencar profundament a l'1 d'octubre, que és la nostra democràcia. I això va passar degut a una espècie d'accions incomprensibles que van començar amb un atac amb un vaixell que estava ple que estava pintat de violins al costat del port de Barcelona i que van començar a fer atacs i ferides a la nostra democràcia.
Una idea que comparteixen des de Comissions Obreres, els quals defensen el model de l'aturada de País pel fet que va permetre respondre ràpidament amb el màxim de suports possibles.
Des del sindicat i la taula de la democràcia es va apostar per aquesta fórmula per donar una resposta immediata als fets que van ocórrer el dia 1 d'octubre i per rebutjar la violència que es va viure en tot el país.
En canvi, des de la CGT, Manuel Quesada, secretari general a Sabadell, considera que els grans sindicats s'haurien d'haver sumat a la vaga general que havien convocat, entre altres, la mateixa CGT, la CNT i COS.
Clar, nosaltres evidentment estem en contra perquè entenem que som la classe treballadora la que hem de prendre les decisions si fem vaga o no fem vaga. Què passa llavors? Els mitjans públics i processistes es van posar en marxa per amagar l'existència d'una vaga general i van difondre que era una altra cosa, molt incomprensible perquè tampoc ben bé ningú ho sabia explicar, però que estava liderada per Comissions Obreres, UGT, la NSE i Òmnium.
Finalment, des de Comissions Obreres no descarten una mobilització semblant si hi ha una sentència condemnatòria pels independentistes empresonats.
En àmbit econòmic, l'atur baixa sensiblement aquest mes de setembre. En xifres absolutes, 191 persones s'han incorporat al mercat laboral i la ciutat té ara 12.550 aturats, una quantitat molt similar a les dades registrades a l'agost.
En percentatges, la taxa de desocupats no ha crescut els últims mesos i s'ha mantingut entre el 12 i el 13%. Sí que hi ha una tendència molt lleugera a la baixa des dels primers mesos de l'any, quan l'atur registrat a Sabadell superava el 13% i ara se situa en un 12,11%.
Bones xifres també pel Vallès Occidental. La comarca ha reduït el nombre de desocupats en gairebé 2.000 persones.
En total, el Vallès ha registrat en aquest mes de setembre una taxa de l'11% i té gairebé 50.000 persones aturades. Aquesta xifra no varia gaire des de les últimes dades de l'atur de principis d'any, tot i que també ha experimentat un lleuger descens des del gener. Si mirem les xifres de Catalunya, unes 380.000 persones busquen feina, una dada que suposa un descens del 0,1% respecte al mes d'agost passat. Aquesta caiguda significa un 5% respecte a l'any passat i és el primer descens en un mes de setembre des de fa 11 anys. A l'estat espanyol, la xifra de desocupats se situa en 3.200.000 persones, una xifra que supera les dades del mes d'agost en gairebé mig punt percentual.
Notícies vespre.
Arxivat el cas de la Caroline del Valle, la noia desapareguda a la zona hermètica el 2015. La decisió del jutge està basada en la recerca de noves proves, ja que fa mesos que no tenen avanços a la recerca. La família hi està d'acord i diu que serà una forma de guanyar temps fins a l'arxivament definitiu. De moment, la investigació policial no s'aturarà, però de totes maneres, la mare afirma que la seva situació anímica segueix igual.
Ahora mismo estamos, pues como siempre, igual que siempre, esperando que baje el recurso que hizo mi abogado, los testimonios de los demás niños que faltan por declarar, y esperando que acoten búsqueda, que acoten zona de búsqueda para poder centrarnos en hacer búsquedas y descartando sitios y lugares, porque ya ha pasado el tiempo también.
En veure que no apareixien noves proves per trobar la menor, la família ha contractat un criminòleg per ampliar la investigació. També volen organitzar batudes de recerca a causa de la hipòtesi mostrada per l'investigador, que Caroline del Valle va ser assassinada i posteriorment ocultat el seu cadàver. Isabel Movilla és la mare de Caroline.
Yo tengo entendido que el informe que ha hecho él lo mandó a los mozos de escuadra para que trabajaran. Ahí me dijo el criminólogo que si no, que él vendría para noviembre, que si para noviembre no habían hecho nada, vamos, dos cuatro, ya seríamos nosotros que lo hiciéramos, La familia.
La família no es dona per vençuda i seguirà fent el que faci falta per a trobar la jove. Al novembre tenen previst dur a terme accions de recerca coincidint amb l'aniversari de la seva desaparició.
Els saballuts es preparen per la gran cita de diumenge quan debutaran en el concurs de castells de Tarragona a la Tarraco Arena Plaça.
Aquest pròxim diumenge la colla castellera de Sabadell s'enfronta a un dels reptes més grans de la seva història, el concurs de castells de Tarragona. En aquesta competició només hi poden accedir les 12 millors colles de Catalunya. En el cas dels saballuts, l'any 2017 es van coronar amb la desena millor colla del país amb 14.895 punts. Bea Jiménez explica que participar en aquest concurs és una gran pressió, però alhora un gran honor.
És una data especial, és una actuació que no s'assembla a cap altra i que ens motiva molt i que és un esforç, perquè és una actuació molt llarga, molt dura, diguem-ne, però que ens fa sentir una mica així, no? com guerrers.
Jiménez ha avançat que de cara a la cita de diumenge intentaran realitzar els castells que no van poder coronar per festa major de la nostra ciutat, és a dir, el 3 de 9 i el 4 de 9.
Banc Sabadell inverteix 175 milions d'euros en start-ups. L'entitat aportarà finançament a empreses innovadores i tecnològiques per un import de 175 milions d'euros en els últims 4 anys. I l'Ajuntament de Castellà remodela el cartipàs municipal amb la incorporació de Nacor Bueno al consistori en substitució de Pepa Martínez Romero.
Bueno s'estrena en l'equip de govern com a regidor adjunt d'Esports. D'altra banda, el regidor Pepe Leiva, titular de les carteres de manteniment i esports, assumeix també la regidoria de Seguretat Ciutadana en substitució de l'Eix Canalís, que manté les regidories de Cultura i Sostenibilitat.
I en cultura, aquest divendres arrenca el Sabacirc, el Festival de Circ Social de Sabadell.
El meu som i lent, que la pau s'encalma, recorre els camins amb cançons senzilles i com...
com sempre.
La segona edició del festival està dedicada a la presentació de dues produccions locals de circ, però també presenta espectacles amb artistes internacionals.
Clowns, trapecistes i artistes d'arreu de Sabadell i del món arriben aquest divendres a la nostra ciutat en la segona edició del Sabacirc, el Festival de Circ Social de Sabadell. En aquesta edició del certamen es presenten grans espectacles com l'anomenat En Construcció, que reflexiona sobre la idea que els humans estem en una construcció constant. Però el festival també porta artistes internacionals, com és el cas de la taula rodona al Circ Social Argentina. Una de les novetats d'aquesta segona edició és que comptaran amb una infraestructura fix al pati de la caserna. Toni Percar és el president de Pallassos Perillassos.
Una cosa diferent a l'any passat és que podem comptar amb una infraestructura pròpia instal·lada aquí a la caserna, i per tant es veuran molts tipus d'espectacles diferents, com trapeci, màstil xinès, màgia, slayland, xanques, música en directe. Tindrem cercaviles també, un parell de cercaviles que l'any passat no en van fer, un cercavila amb bombolles i clown, i un espectacle d'acrodanza, no sé si l'he dit, no? Però ens permet, el fet de tenir la infraestructura aquí de la caserna ens permet tindre una coordinació molt més encertada en aquest nivell.
Per altra banda, des de l'entitat celebren que finalment hagin rebut part de la subvenció demanada l'any 2017 dins del pressupost participatiu de l'Ajuntament. Tot i això, denuncien que per arribar a tenir un pressupost equiparable al d'altres ciutats hauran d'esperar 10 anys.
Perquè actualment l'Ajuntament de Terrassa dedica a un festival de circ a Terrassa 25.000 euros, comparats amb els 475 que nosaltres estem que inverteix aquí, que només tenim per pagar l'assegurança de responsabilitat civil i una mica de benzina.
El festival comença divendres amb una cercavila que sortirà des de l'escola Safa i que recorrerà els carrers de Sabadell.
I en teatre, el Llibre de la Selva farà el salt al Teatre Poliorama de Barcelona. El musical basat en la història de Mowgli, el nen de la selva, que ja va per fer temporada a Sabadell, s'instal·la a la ciutat comtal tot el mes d'octubre. Les funcions es faran els diumenges a les 12 del migdia.
Per aquest nou repte, compten amb els actors i les actrius del grup de teatre Sant Vicenç, que ja van fer les representacions al Teatre Creualtenc aquesta temporada. El muntatge ha tingut una molt bona rebuda entre el públic sabadellenc i ara esperen repetir l'experiència a Barcelona, com explica Marc Canyadell, un dels directors de l'obra.
Doncs hi ha una mica de respecte pel que és el teatre i les dimensions, però alhora sabem que tant l'equip que hi ha darrere com els actors ho donen tot, i sabem que sigui on sigui ho disfrutaran, donaran el màxim i que pot quedar estic segur que quedarà un espectacle molt i molt guai.
Els directors han assegurat que volen seguir creixent amb el muntatge del Llibre de la Selva i portar-lo a més teatres.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13
cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat general i comencem parlant de política perquè el president del govern català, Quim Torra, demana una reunió amb Pedro Sánchez.
Torra reclama al president espanyol una trobada durant el mes de novembre per tractar en profunditat el dret a l'autodeterminació de Catalunya i donar una resposta valenta al conflicte. Des de la Moncloa, la portaveu del govern espanyol, Isabela Celà, ha tancat la porta a fer una possible reunió i assegura que no és el moment més indicat per fer-la.
L'Audiència Nacional prorroga la presó preventiva de Luis Bárcenas a l'espera de la sentència ferma del cas Gürtel.
Els magistrats aleguen que existeix un elevat risc de fuga per part de l'extresorer del PP, condemnat a 33 anys i 4 mesos de presó. Amb una condemna sobre la taula, Bárcenas podria estar fins al 2033 en presó condicional.
El Tribunal Suprem confirma la condemna contra l'exministre d'Economia i expresident de Bankia, Rodrigo Rato, pel cas de les targetes Black.
El Suprem confirma la pena de 4 anys i mig de presó imposada per l'Audiència Nacional per aprovació indeguda continuada per ell i els altres 63 condemnats. Un cop el Suprem fixi l'ordre d'execució de la sentència, Rato tindrà entre 5 i 10 dies per entrar a la presó voluntàriament.
El moviment Mos SOS convoca una manifestació per aquest dissabte per demanar dignitat i seguretat per tothom.
El moviment, del qual formen part una quarta part dels Mossos d'Esquadra i representants sindicals adherits a les reivindicacions, denuncia que els agents van haver de fer tasques d'ordre públic sense material ni formació. La mobilització tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, el Centre d'Esport Sabadell ha tornat avui a la feina per començar a preparar el decisiu duel d'aquest diumenge contra l'Espanyol B. Després d'acumular 4 derrotes en les 6 primeres jornades, els jugadors són conscients que ja no es pot fallar més, especialment a casa. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Avui li ha tocat passar per roda de premsa Valentín Merchan. El lateral esquerre arlequinat ha reconegut que els nervis existeixen, però creu que han de mantenir la calma per poder treure tot el potencial. Sobre la possible rebuda de diumenge a la nova Creu Alta, Merchan entendria que el públic mostri el seu descontent.
Que facin els que ells creguin convenient el que han de fer. Ells venen a veure el seu equip, ells si creuen que han de criticar, doncs que critiquin. Jo prefereixo que ens animin, tant vagi bé com vagi malament, però ells decideixen, ells són l'afició i si ens estan criticant doncs perquè no estem fent les coses bé. I en aquest moment doncs no estem fent les coses com nosaltres volguéssim que surtin, no de fer-la, sinó que surtin bé.
Valentín també ha assegurat que el partit de diumenge no serà una final per Toni Saligrat. Aquest Sabadell Espanyol B, recordem, es disputarà a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Un partit que serà molt especial per un exarlequinat que ho viurà des de la distància, Juanjo Ciércoles. El migcampista, actualment a les files del GIF Sundsvall suec, es va formar al planter de l'Espanyol abans d'arribar cedit a la nova Creu Alta.
I ho va fer la temporada de l'ascens a Ipurua, quan també va tenir l'oportunitat d'anar a Suècia. Juanjo recorda la tarda d'Eibar com el millor moment de la seva etapa de 7 anys a Sabadell i, en canvi, prefereix oblidar el descens a segona B i la greu lesió de genoll amb la qual va arribar a competir.
Pasado. Yo creo que volvería a forzar otra vez por el Sabadell, porque me dio la oportunidad de jugar en la Liga Profesional, la afición, el club conmigo se portaba muy bien y no quiero pensar más.
Juanjo reconeix que els fitxatges que va fer el Sabadell eren per estar a posicions de play-off, però considera que també té les peces adequades per sortir d'aquesta situació. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Viendo jugadores veteranos como Miguel, Ángel, y luego los jóvenes que también empujan, yo creo que sí, hay margen de... Yo por mí apostaría que tiene que venir todo lo positivo ahora.
Recordem que Juanjo Ciércoles milita des de principis d'any al GIF Sundsvall de la primera divisió sueca, juntament amb dos exarlequinats més, David Batanero i Pol Moreno.
I un apunt més en clau arlequinada, el Sabadell femení prepara ja el derbi d'aquesta jornada davant del Terrassa. El cap de setmana passat, el conjunt d'Àngel Codina va superar l'Atlètic Vilafranca per un contundent 5-1. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El conjunt arlequinat va guanyar el seu compromís completant un molt bon partit a Olímpia. Aquesta jornada, el Sabadell femení visitarà la ciutat veïna per disputar el derbi davant el Terrassa. Codina vol deixar de banda qualsevol altra cosa que no sigui aprofitar el partit per seguir creixent i sumar punts.
Bueno, si deixem de banda els sentimentalismes, és un partit que també és bastant trampa, perquè encara que porti el Terrassa portin 0 punts, en tots els partits han competit molt bé, en tots tres han estat a punt de rascar algun punt, per tant, serà un partit xulo.
El derbi es jugarà diumenge a les 12 del migdia a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
Les nedadores del Club Natació Sabadell, Marina García i Catalina Corró, disputen aquest cap de setmana una nova prova de la Copa del Món de la Fina. Serà a Budapest i arriba després de les sensacions positives que ha deixat a totes dues la cita de l'últim cap de setmana a Eindhoven.
Corró va ser quarta i va fer la seva millor marca personal als 400 estils, acabant per davant, entre d'altres, de la campiona olímpica, Mireia Belmonte. Més enllà d'això, la dinca també va fer el millor temps als 400 lliures i als 200 papallona. La nova nedadora del club reconeix que Holanda va rendir a un nivell més alt del previst.
Sorprenent els resultats, perquè em pensava que em costaria bastant més la competició. I bueno, el primer dia vaig nedar al 400 crawl i al 200 papallona, que eren proves que no m'esperava ficar-me a final. I veure que vaig fer la meva millor marca en 400 crawl i quasi la millor, o la millor, no ho sé, en 200 papallona, pues està superbé i vaig poder ficar-me a les finals. I la veritat és que vaig disfrutar d'anar a les finals i a sobre vaig repetir els temps, o sigui que bastant positiu.
També va competir a Eindhoven Marina García, això sí, amb resultats més discrets. La barcelonina va ser sisena als 200 braça. Malgrat tot, García admet que aquestes competicions serveixen per preparar el proper gran objectiu de l'any, el Mundial de la Xina de piscina curta.
Va ser una copa amb proves també diferents, sent crol, i en aquesta copa d'ara de Budapest doncs nedaré altres proves que són d'estils i també de crol. I bueno, l'objectiu és bàsicament posar-nos en forma i competir molt per poder començar a buscar quines són les coses tècniques que s'han d'anar millorant d'aquí fins al Mundial de Xina.
Totes dues nedaran a Budapest a partir d'aquest divendres a la quarta prova de la Copa del Món de la Fina.
L'UAR Gràcia Femení espera poder sumar els primers punts de la temporada davant l'Embol Sant Vicenç en un inici de calendari complicat per les verdiblanques. Les de Xavi Font comptabilitzen amb la derrota les tres primeres jornades de la Divisió d'Honor Plata.
El conjunt gracienc va tornar a caure la passada jornada en el partit davant el Club Balonmano Elda Prestigio per 27 a 20. Tot i la derrota, la portera de l'equip, Amanda Riera, assegura que van sortir amb molt bones sensacions i confia en que els resultats arribin aviat.
El año pasado, por ejemplo, fue totalmente a la inversa. Íbamos ganando partido tras partido a principio de temporada y luego pegamos un bajón increíble y al final acabamos sufriendo. Entonces, bueno, sí que es cierto que anímicamente nos iría bien una victoria. Esperamos que esta semana pues es como la oportunidad de oro, ¿no?, para llevarnos los dos puntos. Pero yo creo que también que es un trabajo que poco a poco se ve, sobre todo en los entrenamientos, ¿no? Y yo creo que sobre todo de cara a la segunda vuelta será cuando empiece a verse pues un poquito todo el trabajo que estamos llevando a cabo.
L'UAR Gràcia buscarà els primers punts de la temporada en el maig que les enfrontarà davant l'Embol Sant Vicenç, que es disputarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda al pavelló del carrer Bocaccio.
I el Creu Alta Sabadell Embol afronta la segona jornada de Lliga Catalana amb optimisme després de l'empat del cap de setmana passat davant del Calella.
El conjunt sabadellenc va poder guanyar el Calella en un partit molt igualat. El maig es va desenvolupar moltes alternances entre tots dos equips. Aquest dissabte el Creu Alta Sabadell Embol s'enfrontarà al Banyoles a la segona jornada del campionat. El conjunt gironí, que va ser quart la temporada passada, s'ha reforçat bé i el tècnic Sergi Cifré admet que el compromís d'aquesta setmana no serà fàcil.
Doncs la veritat és que sí que es presenta un partit difícil. Vull dir, sí que ells, a part, s'han reforçat bastant respecte a la temporada passada, pel que m'han dit, i a part a casa seva, vull dir, voldran guanyar, i jo penso que serà un partit complicat i que ells tindran aquest avantatge, però bueno, anem a jugar i a intentar guanyar, com sempre.
El partit entre el Banyoles i el Creu Alta Sabadell Embol serà dissabte a 6:45 de la tarda al pavelló de la Draga.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem aquí el dimecre, el Notícies Vespre d'aquest dimecres 3 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat al minut seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Raquel García. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.